Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vull parlar també d'una altra de les notícies del dia, la vam conèixer ahir, que Rússia ja ha registrat la seva vacuna, és la primera, i a més ho ha fet a la manera Putin, que és posant, com sempre, el carro davant dels bous, i a més assegurant que la seva filla se l'ha posat, que em recorda una mica a Fraga banyant-se a Palomares. Però, en fi, per parlar-ne i per saber si realment aquests dubtes que tenim estan justificats pel que fa a la seva seguretat, vull saludar l'expert en virologia i immunologia cel·lular, Julià Blanco. Ell és investigador principal de l'Institut Germans Trias i Pujol i també investigador de l'IRSI Caixa. Doctor Blanco, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ras i curt, realment podem cantar victòria i pensar que tenim una vacuna?
No, jo crec que encara no. Com bé deies, Putin, els russos han intentat demostrar que tenen una vacuna. Jo crec que probablement la tenen, però la presentació que han fet està absolutament fora de lloc, perquè no hi ha dades reals sobre aquesta vacuna.
I en quin punt es troba?
La vacuna russa, no desconeixem absolutament en quin punt es troba. No tenim dades de quines fases clíniques han superat, no sabem quines dosis estan utilitzant, no sabem quina és la immunitat que està generant o la seguretat d'aquesta vacuna. Per tant, encara que l'hagin desenvolupada, encara que ells puguin tenir aquests resultats, la veritat és que és molt difícil valorar-los.
I, per tant, l'opacitat és total, pel que entenc.
Exacte. Jo crec que aquesta estratègia d'amagar els resultats i de, sobretot, accelerar enormement els processos d'aprovació de la vacuna, el que fa és generar desconfiança. Perquè totes les vacunes necessiten un cert temps pel seu desenvolupament. Primer han de demostrar la seguretat, després han de demostrar que són capaços de generar una resposta immune, uns anticossos o una resposta celular, i després han de demostrar que aquesta resposta que generen és una resposta protectora. I amb el temps que ha passat des de l'inici de la pandèmia, l'inici de les investigacions de la vacuna, és impossible que es disposin d'aquestes dades, sobretot d'eficàcia de la vacuna. I aquesta és una dada que és bàsica per poder aprovar l'ús d'una vacuna. Per tant, d'alguna manera podem dir que aquesta presentació, aquesta aprovació d'aquesta vacuna és com fer-se trampes al solitari. O sigui, han avançat els plaços, han escurçat els plaços per poder ser els primers en generar una vacuna, i això probablement serà contraproduent.
Tot i això, ells diuen que, pel que hem pogut llegir, que es subministraria dues dosis i que tindria protecció per 2 anys. Això és factible, almenys des del desconeixement de tot el procés?
És absolutament impossible dir que aquesta vacuna tindrà una protecció durant 2 anys, perquè el número de persones que hagin pogut vacunar contra aquesta vacuna doncs no portaran més de 3 mesos vacunats. Per tant, podem intuir o podem imaginar, en funció d'altres vacunes similars, com pot funcionar o quina pot ser la durada de la immunitat, però en cap cas poden afirmar que la durada de la immunitat serà de 2 anys.
Perquè això normalment com funciona? És a dir, posem pel cas que es fan tots els processos corresponents, que es passen totes les fases, aleshores aquesta vacuna, que, per exemple, en el cas, no ho sé, penso en les que s'estan fent, diguem, seguint els terminis correctes, què ha de passar? Hi ha d'haver una validació de l'OMS? Com funciona això?
No, de fet, qui té la potestat d'aprovar vacunes són les agències estatals, i en el cas del coronavirus, aquestes agències estan treballant de manera molt estreta amb l'OMS, perquè, evidentment, estem davant d'un problema global. Quin és el procés? procés de desenvolupament d'una vacuna? Doncs, primer de tot és el disseny de la vacuna, i això ja s'ha fet molt ràpidament durant els primers dies després de la identificació del virus. El segon pas és demostrar que aquesta vacuna és segura, i això es fa en un número reduït de persones, i el que es busca és que no hi hagi cap efecte secundari d'aquestes vacunes. Per exemple, en el cas de la vacuna de Moderna, aquest primer estudi de seguretat ja va demostrar, per exemple, que la dosi més alta doncs generava alguns problemes secundaris que han fet reduir les dosis en els posteriors estudis. Això permet ajustar sobretot les dosis d'aquestes vacunes. En un segon pas, una vegada demostrada la seguretat, s'ha de demostrar també la seva immunogenicitat, és a dir, la resposta immune que és capaç de generar. I això també permet ajustar la dosi o el número de dosis d'aquestes vacunes que són necessàries per tenir un nivell d'immunitat suficient. I el tercer pas és demostrar l'eficàcia. I aquest és el pas on estan totes les vacunes que s'estan desenvolupant en aquests moments. Sí, hi ha una dada que és clau per poder aprovar una vacuna i per poder definir estratègies d'implementació d'aquesta vacuna, que és a quantes persones protegirà. Si protegirà el 95% de les persones vacunades o només protegirà el 50% d'aquestes persones. Perquè llavors les estratègies de vacunació i inclús l'aprovació definitiva d'aquesta vacuna serà diferent.
Aquest anunci pot alterar d'alguna manera la resta de diguem, aquesta cursa cap a la vacuna? Pot fer canviar en alguna cosa, o la resta d'investigacions seguiran per la seva banda?
Jo crec que no canviarà el panorama global de desenvolupament de les vacunes que s'està fent doncs des dels Estats Units, des de diferents empreses europees, Oxford, la més avançada, o des de la República Xina. Bàsicament, cada una d'aquestes iniciatives ja té un camí molt ben definit, i el fet que hi hagi aquesta aprovació de la vacuna russa no crec que faci canviar les seves estratègies o les seves planificacions. El que trobarem durant els pròxims mesos doncs seran aquestes diferents onades de vacunes que aniran arribant, en el cas de que totes aquestes que s'estan desenvolupant demostrin eficàcia, siguin aprovades i puguin passar al mercat. De fet, totes aquestes empreses ja han iniciat la producció massiva d'aquestes vacunes en una operació que és una mica arriscada, perquè abans de que les vacunes estiguin aprovades, generalment no es comença la producció massiva. Evidentment, estem davant d'una situació excepcional, i Moderna, per exemple, o la iniciativa d'Oxford, ha començat ja una producció massiva, probablement Xina també ho estigui fent, d'aquestes vacunes. Rússia també està anunciant que ha començat a produir milions de dosis de vacunes. Totes aquestes vacunes aniran arribant, i hi ha també iniciatives de la gran empresa farmacèutica que aniran arribant, i aquí, en aquests moments, la principal limitació, jo sempre dic això, és la capacitat de producció de dosis de vacunes que puguem tenir. Com més alta sigui aquesta capacitat, abans tindrem aquestes vacunes en el mercat.
De seguida pregunten els tertulians, però abans la pregunta del milió, que imagino que deu estar fart que li facin, si podem posar alguna data aproximada, perquè jo crec que n'hem sentit tantes i al final un no té gaire clar amb quin horitzó concret es podríem treballar.
No hi ha una data clara. El que tindrem serà, com us deia abans, com diferents onades de vacunes. Quan poden arribar les primeres vacunes d'una manera massiva? Doncs probablement en el 2021. Què podem tenir durant el 2020? A finals del 2020 podem tenir una petita quantitat de dosis de vacunes per començar a distribuir en poblacions determinades i en àrees geogràfiques determinades també. No podrem cobrir, evidentment, tota la població mundial en el 2020. Serà difícil que ho fem en el 2021. Per això és important que hi hagin moltes iniciatives de vacunes i que hi hagi molta empresa farmacèutica amb gran capacitat de producció, perquè produir una vacuna no és una cosa senzilla, que permetin arribar al màxim número de dosis possibles.
Oriol Marc, tens alguna pregunta?
Volia preguntar-li, doctor, quines conseqüències negatives podria tenir la producció i posada en pràctica d'una vacuna que encara no estigui del tot preparada per utilitzar? És a dir, si a Rússia se li acudeix començar a fer servir el producte que va anunciar ahir el president Vladimir Putin, quines conseqüències podria tenir per la població?
Jo no sé si seran capaços de fer una vacunació massiva abans de tenir dades clares, però és evident que una vacuna subòptima o una vacuna que no generi una protecció suficient podria ser contraproduent, en el sentit que hi hauria una part de la població que no estaria completament protegida i aquesta part de la població que ja estaria vacunada amb aquesta vacuna podria tenir una resposta diferent a una segona vacuna, a una segona generació de vacunes amb un índex de protecció més alt. Llavors, evidentment és un risc començar vacunacions amb una vacuna que no estigui completament demostrada la seva eficàcia.
Gemma?
Sí, jo volia preguntar-li. Als Estats Units es va anunciar, entenc que per màrqueting polític, que es faria una vacunació massiva a tota la població, és a dir, no començant doncs, per població de risc, sinó una vacunació massiva. Això també pot tenir algun component de risc, perquè si realment la vacuna doncs no fos del tot eficaç, fer una vacunació massiva inicialment seria la millor opció si és el cas que es disposés de totes aquestes vacunes, o vostè és més partidari de fer-ho de forma esglaonada?
Si la vacuna és eficaç, no ha d'haver-hi cap problema. De tota manera, jo crec que, siguem pràctics, és molt millor començar a vacunar poblacions de risc en el moment que es disposin de les primeres dosis de vacunes de manera massiva i després passar a vacunar la població total. No té cap sentit esperar a tenir 500 milions de dosis de vacunes per poder vacunar tota la població dels Estats Units quan podries començar a vacunar amb 6 mesos d'antelació, per exemple, el personal sanitari o les persones d'edat avançada que poden ser les persones més susceptibles a les complicacions greus de la malaltia. O sigui, si pots protegir aquestes persones, jo crec que val la pena fer-ho abans de protegir a la població general.
Sergio.
Sí, bon dia, senyor Blanco. Jo volia preguntar-li dues preguntetes. Primer, un actor internacional que no acostuma a aparèixer en les travesses sobre la vacuna, potser és desconeixement meu, però no és el que s'acostuma a citar habitualment, sempre apareixen doncs, això, Estats Units, la Xina, etc. És la Unió Europea. I voldria preguntar-li sobre la possibilitat de que sorgeixi o que es descobreixi una vacuna europea. Si podem confiar en que, no sé si la primera, diguem-ne, però que estiguem ben col·locats, diguem-ne, en aquesta cursa, entre cometes, per aconseguir una vacuna. I una segona qüestió, que l'ha apuntat, però voldria saber la seva opinió, i que jo crec que ens inquieta també molt a tota la ciutadania, és el post-vacuna, la distribució. És a dir, un cop la tenim, com acostuma a fer aquesta distribució i, evidentment, en aquesta situació doncs, especial en la que, com deia, doncs, l'OMS està implicada i coordinant aquests centres de recerca, com podria dur-se a terme aquesta distribució perquè es globalitzi el més aviat possible i pugui tenir accés tothom? Una mica, quin és habitualment el procediment o quin creu que seria, en aquest cas, el procediment de distribució d'una nova vacuna?
Bé, la primera pregunta, el paper de la Unió Europea. Jo crec que hi ha iniciatives a la Unió Europea. Hi ha probablement la iniciativa més sòlida, en aquest cas és una iniciativa privada, seria la coalició entre Sanofi i GSK, entre dues grans empreses farmacèutiques, que tenen una capacitat de producció enorme de vacunes i que estan treballant en el desenvolupament d'aquesta vacuna. Probablement no seran els primers, evidentment, però sí que són capaços de tenir una producció molt ràpida després d'haver passat les fases clíniques. De manera que hi ha iniciatives des de la indústria i, per descomptat, també hi ha iniciatives des de l'acadèmia. Evidentment, a nivell de diferents països de la Unió Europea, a nivell de l'Estat espanyol i a nivell de Catalunya, nosaltres estem liderant des d'IrsiCaixa, amb el Barcelona Supercomputing Center i amb el CRESA, amb el suport de Grifols, el desenvolupament d'una d'aquestes vacunes. Evidentment, nosaltres no podem competir en rapidesa amb companyies com Moderna o com la Universitat d'Oxford, etc, etc, però sí que intentem donar un plus en el disseny de les nostres vacunes. O sigui, busquem una mica perfeccionar el disseny d'aquestes vacunes, no anar molt ràpid en el disseny, sinó tenir un disseny molt més perfeccionat, de manera que tingui una activitat contra no només aquest coronavirus, sinó d'altres coronavirus. Per tant, a dintre de la Unió Europea sí que hi ha tota una sèrie d'iniciatives que van des de, ja et dic, des de l'acadèmia fins a la indústria, i a més amb una vocació molt clara de generar moltíssims milions de dosis d'aquestes vacunes. I la segona pregunta, si no recordo malament, era sobre la distribució d'aquestes vacunes. En aquest cas, jo crec que estem davant d'una situació que és absolutament nova. Quan nosaltres pensem en una vacuna o en la distribució d'una vacuna clàssica, doncs aquestes vacunes generalment es subministren als infants, als nadons, o als infants de curta vida, de manera que la necessitat de dosis de vacunes, doncs, es limita al número de persones que neixen a l'any a cada país. En el cas del coronavirus, el que necessitem és una vacunació massiva de tota la població. Això implica multiplicar aquests números de dosis per 30 o per 50. I, a més, ho necessitem a nivell mundial. De manera que la producció és un dels factors limitants de l'arribada de la vacuna. La vacuna ja no és un problema científic, crec jo. Totes les vacunes que s'han provat fins ara estan donant bons resultats. Ens falta saber el nivell d'eficàcia. El sabrem aviat i jo espero que sigui bo. Almenys sóc optimista en aquest sentit. El problema, per tant, científicament ja està resolt. Ja s'ha dissenyat una vacuna. Ja sabem com fer la vacuna. El problema ara és com fer-la arribar. I has identificat molt bé quin és aquest factor limitant. Com que estem davant d'una situació nova, com que el número de vacunes que es necessita és molt més gran del que es necessita habitualment per una vacuna estàndard, doncs haurem de buscar solucions imaginatives. Tindrem que aprofitar el màxim número d'iniciatives de vacunes, el màxim de la capacitat de producció de l'empresa farmacèutica, i això és un tema molt més logístic, és un tema econòmic, ja no és un tema científic, com podem optimitzar des del punt de vista de la població mundial, o sigui, com podem beneficiar a la humanitat tenint una vacuna el més ràpid possible amb les capacitats de producció que existeixen en l'actualitat. I això és una cosa que ha de coordinar probablement l'OMS, amb l'empresa farmacèutica i, evidentment, amb els governs de cada país, per definir estratègies comunes i també per, d'una manera, optimitzar aquesta distribució, o sigui, o repartir mercats o intentar que la distribució geogràfica d'aquestes vacunes tampoc no sigui discriminatòria respecte a alguns països.
Sandra, tens alguna pregunta?
Señor Blanco, buenos días. Le agradezco mucho toda esta información y bueno, yo tengo varias preguntas. Una de ellas es ¿en cuánto tiempo se puede llegar a saber cronológicamente si las vacunas son positivas, negativas? ¿Qué efectos médicos puede tener a largo plazo en la salud de la gente, de las personas? Y bueno, esto no lo sé. Me gustaría que me dijesen en cuanto a la experiencia con otras vacunas cuando se ha sabido aquellos elementos negativos de esta vacunación. Y segundo, yo creo que Rusia Rusia, como sabemos, con Estados Unidos siempre ha tenido este juego, ¿no?, de más poderoso. Yo celebro que esta vacuna esté anunciada, evidentemente, pero yo soy un poco más conservadora y espero que los organismos europeos internacionales y también los españoles, evidentemente, las agencias estatales, que son las que tienen la potestad de analizarlo, evalúen realmente y analicen si esta vacuna es efectiva y que validen con criterios científicos, porque yo, perdón mi ignorancia, pero no he escuchado la revalidación científica de esta vacuna. Simplemente se ha anunciado con un efecto en marketing fuerte, ¿no?, y más de comunicación que científicamente. Vosotros, ¿qué fiabilidad como científicos tenéis en estos estudios? ¿Conocéis algunos resultados? Gracias.
Uh-huh. No, el problema bàsicament és el que he comentat al principi. No hi ha dades públiques sobre aquesta vacuna russa. Per tant, no hi ha una validació d'aquesta vacuna. I com bé deies, la presentació d'aquesta vacuna es limita, o la aprovació d'aquesta vacuna es limita a Rússia. Cap altre país ha aprovat aquesta vacuna, perquè bàsicament cap país, crec jo, que l'aprovaria en base a les dades que es puguin presentar en aquests moments, perquè no hi ha dades d'eficàcia, per descomptat, probablement només hi hagin dades de seguretat i dades d'immunogenicitat que la comunitat científica no ha pogut veure, i per tant no ha pogut valorar, i per tant no ha pogut validar. De manera que cap altre país faria una aprovació d'aquesta vacuna en condicions normals. Com de fet tampoc encara s'ha fet per les altres, perquè encara no tenim les dades. Llavors, jo crec que això és el principal factor, la definició que feies de que aquesta presentació té molt més de propaganda que d'una altra cosa, està molt clara. Doncs estem en una cursa, i doncs, Putin o la Federació Russa s'ha volgut posicionar amb aquest anunci, que és, com deia abans, doncs una mica fer-se trampes al solitari, perquè doncs és anunciar una cosa abans de tenir-la probablement segura al 100%. I tenies una altra pregunta, però no la recordo.
Sí, le preguntava que cuánto tiempo necesitan para comprobar los efectos positivos o negativos en una vacuna con las experiencias anteriores de otras vacunas. Más o menos, perfecto, cronológicamente, ¿qué tiempo se debe esperar?
Gràcies, perdona. La dada clau d'una vacuna és la seva eficàcia. Per definir l'eficàcia, el que s'ha de fer és vacunar a un número relativament gran de persones, i el mateix número de persones seguir-les però no vacunar-les, i després veure quantes d'aquestes persones s'han infectat en el grup de les persones vacunades i en el grup de les persones no vacunades. Això pot tenir diferents estratègies en funció de contra quin patogen va dirigida aquesta vacuna. Si és un patogen, si és un virus que és molt prevalent, doncs necessitem relativament poques persones per saber si la vacuna és eficaç. Si el virus és molt poc prevalent, si hi ha molt poques infeccions, doncs necessitarem vacunar a milers de persones perquè només un petit percentatge d'elles serà infectat. De manera que el disseny d'aquestes fases 3 d'estudi d'eficàcia depèn molt del patogen, de la prevalença i del temps de seguiment de la malaltia. Per tant, això és difícil de dir. Tenim en aquests moments fases 3 que ja estan iniciades amb la vacuna de Moderna i amb la vacuna d'Oxford i també amb la vacuna xina a dintre del territori xinès. I la vacuna d'Oxford jo crec que és a Brasil. Precisament s'ha fet allà perquè la prevalença de la infecció és més alta i, per tant, es poden tenir resultats d'una manera més ràpida. Probablement tindrem aquests resultats a finals d'any, almenys resultats preliminars. Però, novament, també les agències europees o americanes també estan accelerant molt el procés. I el que normalment podria trigar 3 o 4 anys, probablement una fase 3 completa per una vacuna, podríem generar resultats preliminars en menys d'un any. Novament, són resultats preliminars i això probablement generarà una aprovació preliminar d'aquestes vacunes, sempre que els resultats siguin positius. Jo crec que tothom està fent un esforç per reduir els temps de desenvolupament d'aquesta vacuna. En el cas de Rússia, aquesta reducció dels temps és probablement exagerada, però tothom està treballant per tenir aquestes dades el més ràpidament possible i per poder iniciar sobretot el procés de validació d'aquestes vacunes.
Doctor Blanco, una última pregunta. Parlem molt d'aquest escenari, quan tinguem la vacuna, tot es posa en aquesta mena de condicional. Clar, quan tinguem la vacuna, podrem, una que funcioni, que sigui segura, que tot el que vostè ha anat explicant, podrem donar per solucionat el problema? És a dir, podrem tornar a fer una vida normal? La vacuna ens garanteix aquest nivell de poder tornar a la normalitat que tant enyorem, diguem-ne?
Ens ajudarà, serà un factor clau. Tot dependrà del grau de protecció que generi aquesta vacuna. Jo crec que serà alt. Les dades que tenim en models animals ens fan ser relativament optimistes. I, per tant, jo crec que podrem tornar a una normalitat. Però haurem d'aprendre la lliçó que ens ha donat aquest coronavirus, i és que salts de virus cap a l'espècie humana continuarem tenint. Per tant, hem d'estar preparats per qualsevol nou virus que pugui generar una amenaça per la humanitat.
Julià Blanco és experta en virologia i immunologia celular, investigador principal de l'Institut Germans Trias i Pujol i també investigador a l'IRSI Caixa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.